perdón, camarero, ¿podría ponerme, por favor, una sangría congelada, paella marinera, melón, carajillo y Popeye de limón, refresco milagroso, quema la arena, peligro, medusas, la crema, Nivea, la noche de San Juan, bermudas y gafas, cangrejos por las rocas, sudores y sábanas, turistas fritos, olivas rellenas, me doy un paseo, of course, en chancletas.
I ara tenim amb nosaltres el senador nacional per la província de Castelló, Carles Mulet. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Senador, vostè li acaba d'arribar una invitació, perquè li acaba d'arribar una invitació de su majestat el rei, i en el seu nom el jefe de la casa té l'honor d'invitar-lo a una recepció en ocasió del dia de la Fira Nacional que oferirà els seus majestats els reixos en el Palau Real de Madrid el dimarts dia 12 d'octubre a les 12:30 del migdia. Ho li demanen una indumentària especial, no?
Sí, a banda de la curiositat, no, d'esta invitació, me conviden perquè soc ara portaveu del grup parlamentari. I és, el protocol marca que si sóc home tinc la vestida d'una manera, si sóc dona d'una altra manera, no? Encara avui dia.
Clar, és prou curiós perquè li demana a les dones que vagin vestides de curt i a vostès que porten un traje oscur. Jo en este cas... bueno, cadascú que vagi com vol, però com demane a una dona que vagi de curt, quan una dona pot anar de curt, de llarg, i un home pot anar de curt, de llarg, en funció de com ell se senta millor, no?
Sí, és que és absurd que encara...
Se falta respecte?
A mi me pareix que sí, que és primera això, que bueno, a banda de que la monarquia sigui una institució fora del temps i de l'espai, que encara estiguem en aquests protocols, aquests requisits, on te diguen que per el teu gènere tingues que anar vestit d'una manera o d'una altra, i si vull anar d'un color clar, no puc anar d'un color clar, és absurd, no? I una dona perquè té que anar de curt, és que és... I la discriminació de gènere encara avui en dia en una institució que en teoria hauria de ser exemplar, crec que encara demostra, no? Justament ha coincidit, no?, que avui tots estem commemorant el dia que estem commemorant, en què encara una institució com esta, de la importància que té encara avui en dia, encara estiguen estos paràmetres de...
Sí, en este cas és perquè l'actualitat mana, vostè ho acabava de rebre, esta invitació de la Casa Reial, i clar, nosaltres avui fa 90 anys, 90, que a les dones se'ls permetia, o no, en este cas no, encara no se'ls permetia, avui fa 90 anys que Clara Campoamor defensava el sufragi femení dins d'esta nova Constitució. El defensava avui, un dia 1 d'octubre, fa 90 anys. Una dona que podia ser elegida com a política, però no podia votar.
Sí, sí, però també feia poc, eh? De fet, hi havia únicament 3 diputades en el Congrés de Madrid, perquè se n'havia deixat també l'any 31 que foren triades. I hi era un cas excepcional, no? Que hi hagués 3 dones allí, entre tants, entre 300 i pico homes, no? Però no, era això, no? Podien ser triades d'aquelles maneres, però no podien elles votar.
Unes contradiccions com que, clar, jo m'assombre i m'alarme moltíssim, però veure, jo he baixat a prendre un cafè quan em toca i m'han preguntat la gent, no? I jo he dit que convidava el senador Carles Mulet per a parlar d'aquest tema, i jo, un matrimoni que tenen 81, ell ja 79, i jo dic, és que me pareix increïble, una dona poguera estar triada no poguera votar. Bueno, ells m'han dit, bueno, pues que no te parga tan increïble, així tens un matrimoni que jo no podia tindre llibreta d'ahorros, no tenia 21 anys, però a més ella diu que ella no podia ser, no podia muntar-se un negoci, que ella volia muntar-se un negoci, jo li firmava l'home. Però el bo del cas no és això, el bo del cas és que l'home que m'ha aparegut una declaració tan bonica, tinc que dir-la. L'home m'ha dit, és que jo no volia ser partícip de tot això. Jo no volia tindre l'obligació de ser jo el que anara a firmar algo que la meva dona volia emprendre. És que jo també era una víctima. Què li pareix, senador?
Clar, i això no fa 90 anys. Això
però és que ell se sentia també una víctima, ell també l'obligaven a tindre aquesta postura.
Però és que això encara passa, hi ha països que les dones no poden treure carnet de conduir, hi ha països on les dones, això, davant d'entitats bancàries o davant de qualsevol procés de l'administració, té que ser l'home qui dona la cara per ella. I és una cosa que és molt recent, no? És una cosa que en el temps, aquestes persones si tenen 80 anys, això farà 40, a lo millor no farà tants, és que l'ha passat. I per això de gran poca de perspectiva, no? De com estem i d'on venim, no? De lo important que és la fita històrica de que fa 90 anys, que bueno, pareix molt de temps, però en la nostra història recent no estan, no?
És dir, claro, i jo me trobé a dos persones que diuen, bueno, i de què tas hombre estan? I sobretot m'ha pregut interessantíssima la postura d'ell, que ell diguera que a d'ell també l'obligaven, val? A que ell exercira de, no sé de què, de amo, de l'ente del costat, que lo que li ocorria és que el sexe que tenia era el femení. Entonces, per això m'ha sorprès tant ixa postura d'ell, i me pareix tan interessant que avui siga vostè, que siga senador i no senadora, la que vinga a posar en valor esta diputada.
Que és una persona que la història tampoc no li ha fet justícia, crec, que és una fita històrica, perquè damunt no és... Tenim que veure també el context històric, i Espanya va ser un dels països capdavanters en aconseguir això, perquè hi havia els països nòrdics, i para de comptar, la resta d'Europa va vindre molt després, inclús Suïssa, no?, que sempre ha sigut l'espill dels països avançats, fa 40 anys que se permet a les dones votar, i que fa 90 anys a l'estat espanyol s'aprovara per fi que l'igualtat real entre homes i dones. Diu molt, no?, també d'aquests valors positius que tenia la república, perquè moltes vegades s'associa la república amb la guerra i amb tot el que va vindre després, però vam ser un dels països més avançats d'Europa en molts drets d'aquest tipus, no? I la figura de Clara Campoamor està molt... Sí, en algun llibre de text s'estudiarà, però és un paràgraf, i crec que va ser una persona molt, molt important per als drets de tots, de fi al cap, perquè, clar, que no estem parlant únicament de les dones, estem parlant d'una societat normal del que hauria de ser. És que avui en dia penses, no?, que abans les dones no poguessin votar, o que, com comentaves, que no poguessin treure una cartilla del banc, o que hi haguessin treballs que estaven vetats per a les dones, que encara hi ha països, en França, per exemple, hi ha treballs que les dones no poden. I mira que França sempre és un desfil, no?
Que em pareix una cosa surrealista. Sí. Hi ha algo que me llama l'atenció, i és que en aquest moment, clar, no és del 9 de desembre, el fet de que se puga votar del 31, no s'exercís del 33. Però, clar, en aquesta votació n'hi ha 161 a favor i 121 en contra. I s'està parlant de que el mateix Partit Socialista no li dona els vots a Clara Campoamor.
Sí, no, de fet, si entres les cròniques de l'època, és Victoria Kent, diputada també,
sí,
dona,
sí.
La que és més vehement en contra de donar el dret de vot a les dones, no? L'argument és que les dones estan influenciades per l'home o per l'Església, i que això donaria un resultat conservador i no un resultat progressista. O sigui, que ha sigut un debat curiós, no?
Sí, de les tres és una... no la recolzi ninguna de les altres dues dones.
No, no. I eren posicionaments, eren dones d'esquerres, en teoria, que haurien d'estar més proclius a reconèixer aquest dret, però per aquesta reticència, no?, de que la dona no era un ser adult, que la dona era un ser, això, menor d'edat, manipulable, i que no votaria el que ella voldria votar, sinó que el que el seu home o el que el capellà li diguera que votaré. I hi ha encara aquests debats, i és interessant, no?, veure i les barbaritats que s'arriben a dir fa 90 anys en el Congrés, perquè arguments qualificant a la dona com a un ser inferior, i és molt curiós veure això, i de posicionaments progressistes, moltes vegades.
Però, sap, jo esta reflexió volia fer-la perquè a voltes això se'ns oblida. Que vostè ha vist, mire, per allò de que a voltes la ficció ens avança coses, que ho veiem com algo, per exemple, jo he vist la plataforma Netflix, El cuento de la criada, jo no sé si vostè l'ha vist.
Un poquet, sí, al principi.
I a mi em pareix allò que no, que com, bueno, és que no fa tant,
clar.
Cuidao, eh?
Sí, sí, no fa tant, i encara, jo ho he viscut encara, quan ves els comentaris, quan ves una dona portant un taxi, quan ves una dona conduint un autobús, els comentaris que hi havia al voltant, no?, de desconfiança, són coses que estan allà, no?, o les primeres dones que van a plegar a ser alcaldesses, ja veurem com ho fa aquesta que es dona, no?, i aquesta desconfiança, aquesta distància, quan un dia és una cosa que ja... hem superat, pareix que estigui així, però jo crec que això passa en tots els avanços socials.
Clar, a mi el que em dona por és que no ho repassem, que no ho recordem, que no ho posem damunt de la taula, i que se'ns oblide, i que perguem terreny. Això és el que a mi, en realitat, per això avui li faig un homenatge a esta dona, perquè, clar, i si mos pareix que és lo normal i ens torna a passar el mateix?
Clar, però això és el que diuen, això passa en totes les avances socials, que tenim molt assumits, com si foren de sempre, coses com el divorç, també, lo complicat que va ser, no?, i obligar a una parella a estar junta si no se volia perquè tenia que estar, o els avanços del matrimoni de persones del mateix sexe, són coses que avui en dia ningú se planteja, tot el món ho veu com el més normal del món, però és que fa 10, 15 o 20 anys no era normal això. Per tant, i oblidem, no?, lo que degué Patista dona, lo que li degué dir fora de la seu parlamentària, no?, perquè...
Ella va ser la creadora de la Unió Republicana Femenina, val? Però a mi me llama molt l'atenció, a més m'he documentat sobre això perquè em dona molta llàstima, eh? Ella diu que ella es té que apartar de la política, perquè d'ella la fan fora de la política, i ella paga un preu molt alt i el reflexa en un llibre, que és Mi pecado mortal, el voto femenino i jo. És dir, clar, jo no sé, al millor, si no haguem tingut la ruptura de la guerra civil i demés, no s'haurà vist en aquesta situació, però és en aquest espai de temps, inclús que elles que les mateixes dones exerceixen una repressió sobre ella.
Sí, sí, no, és moltes vegades això. Vem tot en un plan com si hagués sigut molt fàcil, i no reconeixem els drets que hem aconseguit gràcies a qui s'han aconseguit, això en qualsevol àmbit, com diem abans, no? que avui estiguem, això, per exemple, gaudint de vacances o d'una jornada laboral de 35 o 36 hores, o de poder casar-nos amb qui vulguem, això abans ha portat gent a la presó, ha portat gent a l'exili, ha portat gent a la mort, inclús, i moltes vegades ens oblidem, no?, de per què estem així, com estem així, per què estem gaudint, no? I en aquest cas va ser, val? Que està clar que va haver una guerra, que aquest dret de vot va durar 3 anys i després, fins a recuperar la democràcia, no va poder gaudir-lo, no?
Però... Sí, però quan vam tornar a votar tots dos, la dona i l'home, és dir, sí, aquest dret no se va perdre.
No, i inclús de grans exemples segurament per a molts països que van vindre després. França va vindre després el dret al vot a la dona. Mira, França, la de la igualtat, fraternitat, i en Anglaterra, per ell, en Itàlia va vindre després que l'estat espanyol, en Sud-amèrica, els països, o sigui, que el que van aconseguir així segurament també va ajudar a altres països a que donaren i se pas, no? I està clar, és un dret que van aconseguir, i ja després ningú va, quan se va recuperar el dret a que tots poguessin votar, ja ningú s'ho va plantejar, era una cosa normal, però...
En este moment, en el Senat, en les Corts, tenim aquestes figures lluitant per algo que ho veuen un poc utòpic i que al final vostè considera que s'acabarà aconseguint?
Jo crec que, clar, per exemple, sí que una de les grans batalles va ser el tema del matrimoni igualitari, no sé, sí que van haver les seves figures polítiques, que se reconeix i s'atasca, que també han patit moltíssim. Avui dia crec que també, afortunadament, no tenim aquestes batalles tan bàsiques o tan essencials. Jo no, m'agradaria pensar, no?, que no estem en aquest nivell de reivindicació, no? Sí que hi ha cosetes que van avançant, per exemple, tot el que s'ha avançat és aquesta legislatura en el tema de la mort digna, que també s'ha muntat un debat ideològic i inclús religiós al respecte, i crec que d'ací 10 anys tot el món ho veurà com una cosa normal i assumible, no? Recordem que dia la dreta més reaccionària al matrimoni igualitari, després van ser els primers que el van exercir, i ser dret, o el dret al divorç, hi ha tòpics, no?, però hi ha gent que en tribuna va ser molt beligerant i després s'ha divorciat 3 o 4 vegades. Són aquests avanços que anem aconseguint, a pesar de que durant el debat i durant la tramitació és dur, no?, i l'últim ha sigut el tema de per a mi, no?, el que he viscut en primera persona, el tema de la mort digna, que pensé que el poder regular, que una persona quan vulgui posar fi al seu patiment pugui fer-ho de manera assistida, és un dret que el disfrutarem. Ojalà no es faci falta disfrutar-lo a ningú, no?, però que el volem normal d'ací 4 o 5 anys, i així anem avançant com a societat, no?
Claro, en este moment, d'ací 90 anys també parlaran de que, claro, diran, com no podria tindre dret d'una persona a decidir si volia seguir vivint o no volia seguir vivint. També se veuran una miqueta, ni siquiera se ho plantejaran, se sorprendran quan ho repassen. Jo, claro, vaig un poc més enllà, perquè, claro, tot això ja ho hem aconseguit. ara n'hi ha unes figures que volen que la monarquia desaparega. I en aquest moment, quin és el grup, el partit o el moviment que més ho demana o més està pendent de que la monarquia sigui una cosa votada?
I crec que pràcticament tot l'esquerra del Partit Socialista, no? El Partit Socialista pensa que és el principal problema a hores d'ara, que aquest tema no s'aborda en normalitat. Fins que és un debat normal. Tenim que decidir quin tipus d'estat volem. Que el cap d'estat se tria o no se tria, no?
Se ha de canviar la Constitució per a que se trie, perquè, clar, diuen que és una monarquia parlamentària.
Val, però la Constitució l'han canviat per al que ha volgut, l'han canviat per a salvar els bancs, i la Constitució al fi i al cap és una regla de joc, i les regles de joc les fem les persones per a organitzar-nos, no? I quan s'ha tingut que adaptar, s'adaptar sense cap tipus de problema, igual que el Estatut d'Autonomia s'adapta quan avances. Fa 40 i pico anys.
Claro, i per a preparar tot això no està allò de que ja estan demanant-li a l'emèrit comptes de lo que feia, quan tot el món sabia lo que feia i com ho feia. Sin embargo, és com que s'està preparant, o la sensació que tenim el ciutadà és que s'està preparant tot poc a poc per a que no siga el millor tan traumàtic?
No, jo crec que els partits majoritaris no els interessa obrir aquest debat. No?
Quan parlem de partits majoritaris, quins partits parlem?
Sí, Partit Popular i Partit Socialista són els partits que als quals, al voltant dels quals pivoten sempre els governs, i posant com a exemple què passa en la llei Sàlica, per exemple. Això està dient encara. Són temes, o sigui, estem parlant d'una institució, com diem abans, que te fa anar de curt si eres dona i de curt si eres home.
Clar, perquè això també era algo clar, com vostè m'ha portat lo de esta invitació, vostè anirà?
No anem mai, perquè pensem que, bueno, que és un dia que tampoc no tenim res, que se celebra el dia 12 d'octubre, la Hispanidad, que és el descobriment d'Amèrica.
Vostè celebra, Compromís celebra el 9 d'octubre?
El 9 d'octubre sí, se celebra perquè la festa de la ciutat de València, sí que solem acudir, també sabem que podem dir que hem de fer discussions de conforme va entrar Jaume I a València i tot això, però bueno, és el dia del naixement del poble valencià i sí que se sol celebrar de normal. El dia 12 d'octubre és un dia més controvertit i a més no acudim i si dia justament estaré fora, tampoc no feia compte. No?
Per tant, vostè entén que si va a Catalunya el rei, pues per Aragonès no el recibisca, no?
No, home, el rei és el cap de l'estat i té aquesta funció. Jo crec que és rebre, jo me reunisc amb tot el món, crec que sí que toca, no? Una altra cosa és que un tipus d'acte d'aquest tipus, que feia el cap són per a blanquejar la seva pròpia institució, no té cap sentit. Una altra cosa és que tocar anar a parlar de qualsevol tema que realment preocupa la ciutadania, una investidura d'un govern, per exemple, Valdoví sí que va, aixer audiències que el fa el rei, que va el rei a escoltar què opina cada un per a proposar un president
del govern. Doncs entonces, si consideren al final que el rei té una funció, no?
Té una funció simbòlica i té una funció que pensem que hauria d'assumir una persona que se tiraria democràticament, no una persona que està allà per...
Per tant, si a vostès es digueren anem a fer una votació si volem el rei que siga Felipe, perquè clar, si volen un rei d'un país se devia presentar més d'un, no? Home, si està triat democràticament
si volguerem...
O té que ser per línia successòria?
No, clar, podem parlar això, però podem obrir tot el debat. Té que ser Felipe o hauria de ser la seva germana major, que és la primera que va néixer.
Uau, que bona contestació, perquè en aquest cas, clar, si estem parlant de que tenen el mateix dret, en aquest cas sí tindria el mateix dret. Bueno, que en aquest cas Felipe va adaptant-se a les noves... als nous temps, sí, però... i ja serà la seva filla, que és dona.
I si tinguera un fill? És que, clar, és que som... Però el que volem sí que som molt moderns. Per exemple, segons la pròpia normativa o legislació monàrquica, no podia casar-se una persona que no fora de la seva categoria, no? De fet, hi ha un programa de ràdio...
No, ell és que té preferència per les periodistes.
Ja, però és que no podia... Segons... clar, si,
sí, sí, ho sé.
A què juguem? Juguem a...
Clar.
Únicament m'agarren el que vull de les regles del joc o vaig canviant-les segons m'interessen? Perquè no va ser... Clar, és un debat...
No, ja sé lo que se referís.
Que deixim, no? Què passaria si tingueren un fill ara, un baró? hauria de ser l'hereu de la corona, ojalà no tinguem res que retallar, no? Que anem a un sistema democràtic i el cap de l'estat sigui una persona que se tria, sigui Borbó, sigui de qualsevol cognom. Però què passaria, no? Per què no va heretar la corona la filla primera i l'hereta ell pel simple fet de ser home?
Que és un molt bon dia per a, claro, abordar este tema, ja que ell, com a pare d'una filla, sí que considera que és la seva filla, o sigui, que ell sí ha canviat les regles del joc, tant en el seu matrimoni com en la seva filla, és cert, eh?
Sí, no, però clar, en aquest cas no tinc un problema perquè ha sigut dos dones. Si la segona filla que va tindre hagués sigut un home, hagués tingut el problema, eh? Hem tingut un problema i corrents li hauria tocat canviar la Constitució.
Sí, però... ho hagueren canviat, o almenys això és el que volien, sí, transmitir, que sí que en aquest cas ho volien adaptar-se un poc als nous temps. De tots els modos, em pareix molt bé, perquè és un molt bon dia per a que pensem en que les dones n'hi ha que donar el protagonisme que se té. Però, per exemple, per què president d'un país i no presidenta d'un país? Per què en un partit se considera que una dona, que un home està, és més apte que una dona? És que no arribem mai,
No sé, no? Jo crec que també són coses molt superades, no? Ara ningú se qüestiona que un candidat a qualsevol càrrec sigui home o sigui dona, no? A més, hi ha gent que deixa... Però en el món d'or, no?
En els partits, sempre que se planteja la votació entre un candidat home i un candidat dona, jo no recorde que ningú partit hagi sigut la dona la que hagi eixit en el triomf a la mà.
Bueno, de fet, mira, en l'estat espanyol no tinc mai una presidenta, no? Però sí que han tingut figures polítiques molt potents.
Sí, clar, no? Sempre en segon línia.
En segon línia, però, per exemple, tot l'àmbit de Unidas Podemos se dona per fet que sigui una dona la que presenta la candidatura, no? I ningú s'ho planteja. Hi ha comunitats autònomes on tu has vist que competien homes i dones i no estàs pensant si era més bo o més roïn pel seu gènere, no? No sé,
les dones normalment sempre solen tirar-li pedres al terrat a les seves pròpies companyes,
Tots, no? Però és que també me costa molt, no, pensar que realment tenim aquesta visió de que preferim un home que una dona. Crec que no, crec que això està molt superat, no? És cert que no han hagut presidenta del govern en Espanya, que no hem tingut presidenta de la Generalitat a nivell autonòmic, que no hem tingut alcaldesses en molts municipis importants.
I normalment, però... quan hi ha que tirar la culpa a algú, a algun representant tant del govern autonòmic, del govern nacional i de més, sempre se desvia cap a la dona, si n'hi ha una posició de vicepresident, vicepresidenta, normalment sempre acaba pagant-lo la dona.
Sí, moltes vegades que com que la dona té, és la que està conspirant per darrere, no? Això són les bruixes, no?
Sí, és clar, és una visió un poc, el que li va passar també a Clara Campoamor, és dir, van ser les pròpies, el propi entorn que va conspirar contra d'ella.
Sí, no, i me recordo quan la successió que van haver del Partit Popular, que estaven entre Casado, Cospedal i Soraya Sáenz de Santa Maria, no? La visió que se'ls donava d'elles dos, tipo, no, com si elles dos foren dos qualsevol qualificatiu, no? Que això és l'altre, no? El vocabulari que tenim sempre és molt despectiu en les dones, i com que el Casado era la solució, no? Perquè elles eren això, dos bruixes que estan allí a veure que se queda en el poder, com si no fos algo legítim, no? Voler aspirar al poder, mentre que Palomer era la cosa natural, no? El voler aspirar al govern. I així moltes vegades vem això, no? Com el tracte que se fa, per exemple, a Mònica Oltra, acusant-li de voler aspirar a governar, quan és legítim que pugui aspirar a governar Ximo Puig, no? Moltes vegades sí que ho veuré això, no? Que encara en tenim ixa remora, no? En la forma de comportar-nos. I
sí,
Isabel Bonitz, no? També qualificatius que ha tingut per ser dona, que segurament si fora o menys...
Bueno, en este cas va ser Mazón el que va eixir fent-se ell el president de la Comunitat Valenciana del Partit Popular, és dir, li va guanyar la mà i tenim una prova. En les pròximes eleccions en el seu grup, en el seu partit, hi hauran més candidates dones que homes?
No ho sé, però som...
Advoquem per feminitzar la política, eh?
Sí, no, i de fet nosaltres des que existim hem tingut sempre clar que les llistes haurien de ser llistes paritàries molt abans que la llei te ho posa, però crec que som exemples, som un partit, per exemple, similar real, són dos dones i un home, representació. També està clar que va córrer la llista i que moltes vegades també te condiciona en els pobles grans, la pròpia llei t'obliga a tenir una llista cremallera i acaba sent pues, això, llistes paritàries, no? Però crec que sempre hem sigut exemple, no? Que no hem tingut cap tipus de... Hem tingut figures molt potents, de fet, la màxima representant del partit és Mònica Oltra, dels partits que conformem la coalició, del partit més gran també, la portaveu és una dona, que és la Fede Amico, tenim diputades molt potents i conegudes, la persona que tenim diputada de Vila-real és diputada, és dona, Mònica Álvaro, sí que som un partit de dones i d'homes, no? I no sé el que passarà d'ací dos anys o un any.
En este moment, figures representatives, figures representatives de la política espanyola, dones, dona igual del partit que siga, que vostè considera que són dones molt qualificades per aportar la política endavant, no me diga des del seu partit, perquè segurament, bueno, o sí, pot posar-les vostè en ordre.
Sí, no, però crec que també s'ha posat les figures... tot el món està ara, no, en un poc descobrint la figura de Yolanda Díaz, no, com a una esperança de també una altra forma de fer política que segurament els homes no saben fer, no, que els homes són més agressius.
Teníem, a l'hora de... Clar, és que en este cas sí que teníem una visió rara, no, del president i del vicepresident quan era Pablo Iglesias, perquè veiem que allí com que n'hi havia una... Jo, o des del meu punt de vista, veia una lluita de testosterona que no em semblava gens bé. En este cas, Yolanda Díaz ha sigut capaç de dir-li als empresaris no, el salari mínim interprofessional se toca, no... És a dir, i no ha fet tant de pulsito en el president, o és la sensació que hem tingut?
Però també moltes vegades també és això, no? Dius la testosterona, no? Però és que hi ha dones que en tenen més encara, exacte, no? Contextualitzant, hi ha dones que tenen un comportament supermasculí en aquest sentit, no? L'exemple Susana Díaz que aterrada ara al Senat, per exemple, és una persona d'uns comportaments masculins, no la qualifiques com una... com aquests valors que pugui tindre el fet de ser dona, no? Al final que veus que som les persones moltes vegades, no?
Sí, però quan arribem, hasta que arribem a aquell pensament de que no és que sigues home o dona, sinó la teua persona, jo crec que vostè ho té molt més assumit del que ho té la resta de la ciutadania, perquè vostè, jo he vist els vídeos que té vostè al Senat i no té ningú problema en contestar home o dona en el que vostè pensa... i no passa res.
Sí, però mira, com a exemple també, no, moltes vegades, quan has tingut una... A vegades anem, això pot ser des de tot, o que sóc el primer que les faig, no? Quan li contestes d'una manera més alta de lo normal a un home, no passa res. Quan li ho fas a una dona, és un masclista. Diu, per què? Dic, jo no estic discriminant el que tinc davant, jo estic debatint, no? I en el cas concret de Susana Díaz, per exemple, quan vam tenir una bronca monumental pel tema de les infraestructures ferroviàries, quan la vaig atacar o la vaig contestar, jo era un masclista. Dic, escolta, que si arribés un home que l'hagués pogut dir exactament el mateix o més i no hagués sigut un atac mal educat o el que vulgueu, però no un masclista. No em digueu masclista perquè estic tratant-la com a persona, com a càrrec públic, no me dona igual el gènere que tingui, no? I encara, sí, però moltes vegades que ojo, lo que li dius per lo que sigui l'altra persona.
Ahir sabia, sí que no hauríem de gastar-la. En tot cas, no assistirà finalment a la invitació que li fan del 12 d'octubre?
No assistiré.
I, bueno, no faria més resultat si al final assistirà en vez de llarg i de negre, de curt i claret?
No me deixarien entrar, imagina. És el mateix protocol i tampoc no crec que sigui, no sigui el moment. Ja. Aquesta setmana estarem en el Sàhara Antinduf, que és la convidada del Frente Polisario, i crec que com a persona me donarà molta més experiència i aprendré molt més que un acte protocolari de ben vestida, d'anar a veure el canapé i anar a pegar-se colzades a fer-se la foto en el rei. No? Crec que si el cap de l'Estat té interès realment en conèixer-nos i en parlar amb nosaltres, perquè si tampoc no és un dia de parlar, no? Que estic, jo, per supòs, jo atenc a qualsevol persona que ens demane rebre'ns, no? Però aquest dia crec que no toca, no?
Si tinguera que definir a Clara Campoamor en algun adjectiu, quin buscaria per a d'ella?
vanguardista, no sé, m'has pillat així un poc, crec que sí que vanguardistes són d'aquestes persones que fan avanços que després ja no se poden tirar cap arrere.
Eixa és. Carles Mulet, senador per Castelló, moltes gràcies i bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Minigolf, variant blanca, una de chocos, una de bravas, vendedora ambulante, avioneta generosa, pareja jugando a las balas, jubilados en